amb Marta Pardell.
Les llistes d'espera per operacions a Catalunya han crescut un 12% des de l'inici de l'any i també ho ha fet l'espera per a proves diagnòstiques, així com per visitar especialistes. Salut ho justifica per l'aturada pandèmica, però des de Metges de Catalunya apunten que són les pitjors dades des del 2015 i volen saber a què van destinats els 14.000 milions d'euros que el govern acaba de destinar a salut. Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Mèdic.
Estem observant que amb aquests 14.000 milions d'euros, que és rècord, els dos paràmetres que s'haurien de millorar sensiblement, que són les llistes d'espera per una banda i laborals i retributives del personal sanitari, no milloren. Per tant, ens preguntem on van aquests 14.000 milions d'euros.
És dimecres 2 de novembre de 2022 i tenim més titulars. El govern confia que la ruptura entre PSOE i PP per renovar el poder judicial no afecti les negociacions per reformar el delicte de sedició. Montse Hidalgo.
Justament aquesta reforma ha centrat les crítiques del PP a la sessió de control al govern. Han acusat sistemàticament Pedro Sánchez d'enviar emissaris a negociar amb Puigdemont el seu retorn a Espanya.
Comença a funcionar l'aplicació Pick Me Taxi, pensada per digitalitzar les peticions que es fan al carrer amb alçada.
Una eina que aportaran obligatòriament els 10.000 vehicles que treballen als 36 municipis de l'àrea de Barcelona i que permetrà demanar un taxi a través del mòbil. Ho explica la regidora de mobilitat, Laia Bonet.
Serà més fàcil, més senzill demanar un taxi i el temps d'espera serà menor, perquè fins ara, per entendre'ns, depenies o bé de sortir al carrer a veure si te'n passava algun per davant o d'haver-lo de reservar amb una emissora que té el conjunt de taxis que té vinculats a l'emissora, però no els té tots.
Tot a punt el tarragonès pel simulacre d'accident per risc químic que es farà aquesta tarda als barris de Ponent, de Tarragona, a la Canonja, a Vilaseca i a Salou.
Un simulacre que afecta més de 65.000 persones i que posarà en pràctica mesures previstes per casos reals d'accidents. Sonaran més de 20 sirenes i s'activarà un nou sistema d'alertes a través del mòbil.
En cultura, la pegatina Búhos, Stay Home, As o Su són alguns dels nominats als Premis Arc, que atorga l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya.
Enguany el lliurament surt de Barcelona i es trasllada a Lleida en una gala que tindrà lloc el 30 de novembre al Teatre de la Llotja.
Pel que fa als esports, el millor bàsquet del continent es juga avui a Girona, Eduard Cabrem.
Torna l'Eurolliga femenina a Fontajau amb un enfrontament d'alçada entre l'Uni Girona i l'Esquio italià. Les locals volen sumar avui la segona victòria a Europa davant d'un dels rivals amb més entitat de la competició.
I fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores, així com per demà. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Continuem parlant d'una temperatura suau a hores d'ara amb valors de 20 a 22 graus en molts punts del litoral i cap a l'interior sí que l'ambient és una miqueta més fresc amb valors de 16, 17 i 18 graus. També hi ha la presència de núvols en punts del Prepirineu, Catalunya Central i, sobretot, en punts del litoral i prelitoral sud i fins i tot en punts del delta de l'Ebre i estan caient alguns ruixats. De fet, en aquesta zona del litoral sud és on és probable que hi hagi aquestes precipitacions també de cara a la segona meitat de la jornada, sobretot de cara al final del dia. A la resta del país, de cara a la tarda, mantindrem un temps semblant al d'ara, amb més núvols prims que tendiran a deixar el cel poc ennuvolat i amb temperatures suaus. I a l'espera de que demà sí que ens arribarà una banda de precipitació feble i de cara a divendres cal destacar el vent i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat del vent que ha de bufar en molts punts del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Creixen les llistes d'espera aquest 2022 després de la fase més aguda de la pandèmia. Les quirúrgiques han augmentat els darrers 8 mesos prop d'un 12% a Catalunya i també s'han incrementat els pacients que esperen una prova diagnòstica o visita amb un especialista. Són les darreres dades del Servei Català de la Salut. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Més de 188.000 persones esperaven entrar al quiròfan a 30 de setembre. 37.000 amb el temps d'espera garantit, és a dir, per una operació de càncer, del cor, de cataractes i pròtesis de maluc i de genoll. Comparat amb les xifres de fa 3 anys, aquest grup de pacients és el que més ha crescut, amb el 12,7%. La demora oncològica és de 20 dies de mitjana i per una pròtesi de genoll, 163. Per visitar-se amb un especialista, hi ha unes 148.000 persones en espera, el 10,5%. 1% més que a final de gener. S'han d'esperar una mitjana de 108 dies. I també han augmentat les persones que necessiten fer-se una prova diagnòstica. Són un 5% més aquest any comparat amb el període de gener a setembre de l'any passat. Fonts del Departament de Salut han explicat a la xarxa que és lògic l'augment de les llistes d'espera. És pel fet que durant la pandèmia hi va haver persones que van ajornar l'anada al sistema o bé van deixar de fer-ho. I asseguren que incentiven al màxim possible l'activitat als centres per dur a terme totes les intervencions amb el temps que toca.
El Sindicat Metges de Catalunya està lluny de fer aquesta lectura de la situació. Asseguren que les dades són les pitjors des del 2015. Es pregunten on van a parar els 14.000 milions que el govern acaba de destinar a salut. I també posen un ultimàtum al nou conseller Manel Balcells. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, ha visitat avui la xarxa Oi Maite.
Lleonart demana al nou conseller de Salut que millori les condicions dels metges i metgesses per evitar que marxin a l'estranger o que es posin a treballar en empreses privades. I li recorda els dos convenis que estan oberts.
L'actual conselleria té una única i una última oportunitat. Estan oberts els dos grans convenis dels dos sectors que aglutinen la major part de treballadors sanitaris, com és el tercer acord de l'ICS i el tercer conveni del Siscat. I a hores d'ara, el més calent és a la Higuera.
La plataforma Maria Blanca reclama al govern que faci de les llistes d'espera una de les seves prioritats. La portaveu és Trini Cuesta.
Han d'entrar a veure i a estudiar quins problemes estructurals hi ha amb les llistes d'espera, quina inversió s'ha de fer, a on s'ha de fer, en quina prioritat i en quines especialitats prioritàries.
Doncs justament, Marea Blanca denuncia el cas d'una veïna de Barcelona de 76 anys a qui li van implantar una pròtesi de genoll a l'Hospital de la Vall d'Hebron ara fa un any i mig. L'operació va anar malament, segons ha explicat a la xarxa, i encara espera que la tornin a operar. Ascensión Molina no sap si està inclosa, però, a cap llista d'espera i té greus problemes de mobilitat.
L'Ascensión ha caigut dues vegades i s'ha hagut de passar molt de temps tancada al seu pis. Es veu molt limitada en el dia a dia.
La secuela en peor que me han dejado, que yo no puedo bajar una pendiente porque me tienen que ayudar, no es que no puedo bajarla, ni puedo bajar ni subir escaleras. Me cojo con las dos manos, las tres, si tengo que bajar dos o tres escalones, con las dos manos y así, bueno, ese es mi calvario que llevo.
A l'altre genoll també li van posar una pròtesi fa temps i ara se li està fent malbé per culpa, diu, de no caminar bé. Té un germà que pateix dels genolls igualment i està passant per un episodi semblant. Fa més d'un any que el traumatòleg del CAP de Sant Andreu el va derivar a la Vall d'Hebron, però ha rebut una carta per fer-li la primera visita al juny de l'any vinent. O sigui, que hauran passat dos anys des que l'especialista li va diagnosticar el problema.
Notícies en xarxa.
Entrem en política. El govern confia que la ruptura entre el PSOE i el PP per renovar el poder judicial no alteri les negociacions sobre la reforma del delicte de sedició. Unes negociacions sobre les quals, des de la Generalitat, continuen demanant discreció i recorden que no es busquen solucions personals, en clara referència a Carles Puigdemont, sinó solucions per tothom. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha acusat el Partit Popular de no tenir vergonya en utilitzar la Constitució de manera partidista, ha dit, i de saltar-se les normes quan els convé. Ho diu en referència a la retirada dels populars de la renovació del Consejo General del Poder Judicial. Però el govern confia que això no alterarà les converses entre executius per reformar el Codi Penal.
Confiem en que en cap cas el posicionament i els estirabots que està fent aquests darrers dies el PP tindrà cap efecte en la negociació que està en marxa entre el govern espanyol i el govern català.
Una reforma del Codi Penal que ha de beneficiar tothom, no pas persones individuals, segons Plaja.
El que busca el govern de Catalunya a la taula de negociació és engegar un procés de desjudicialització que permeti aconseguir objectius i solucions globals per a tothom, sense fer diferències.
D'altra banda, el govern continua tenint com a socis preferents per aprovar els pressupostos a Junts, Comuns i CUP, amb qui aquesta setmana tornaran a reunir-se per parlar-ne.
Doncs justament, la reforma del delicte de sedició ha centrat l'estratègia del PP avui al Congrés en la sessió de control al govern. Després de dinamitar les negociacions per renovar el Consell General del Poder Judicial, avui han acusat Pedro Sánchez d'enviar emissaris a negociar amb Carles Puigdemont.
L'estratègia seguida per la portaveu del PP, Cucà Gamarra, ha estat la d'acusar el president del govern de manera insistent de voler negociar amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, al seu retorn a Espanya. I Sánchez li ha replicat recordant la tensió política viscuda en els temps de Rajoy.
Y por cierto, ¿quién es ese nuevo señor X del Partido Socialista que fue a ver a Puigdemont? porque quien quiera que fuera lo hizo siguiendo sus órdenes.
María, ustedes que van repartiendo carnés de españolidad y de constitucionalismo, y resulta que cuando estaban en el gobierno fue cuando España estuvo cerca de poder romperse.
Recordem que Carles Puigdemont assegura que negociadors del PSOE li han promès un bon tracte judicial en el cas que comparegués davant el Suprem.
Digitalitzar les peticions de taxis que tradicionalment es fan al carrer amb alçada. Això és el que persegueix la nova aplicació Pick Me Taxi, que avui ha començat a funcionar. És una eina que portaran obligatòriament els 10.000 vehicles que treballen als 36 municipis de l'àrea de Barcelona i que permetrà als ciutadans demanar un servei immediat a través del telèfon mòbil. L'objectiu, facilitar la recerca de taxi i també reduir els vehicles que van buits buscant passatge. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Per aquest motiu, la nova aplicació prioritzarà els taxis que es trobin aturats en algunes de les parades habilitades i comença a funcionar amb 50 nous llocs d'estacionament dels prop de 200 que es faran durant els propers mesos, uns espais que s'afegeixen a les gairebé 300 parades que ja existien. I és que en Pick Me Taxi l'AMB persegueix quatre objectius: facilitar la búsqueda dels serveis per part dels usuaris, reduir la mobilitat i la despesa energètica dels taxistes i, de retruc, la contaminació, com ha apuntat la presidenta de l'Institut Metropolità del Taxi i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet.
Si el taxi majoritàriament s'està aturat perquè sap que està aturat, rebrà prioritàriament l'assignació d'un servei que es demani en proximitat, vol dir que tenim menys taxi buit circulant, vol dir que millora la circulació de la ciutat, però també vol dir que milloren els ràtios de contaminació a la ciutat.
Nova aplicació que ha estat molt ben rebuda pels taxistes que portaven prop de 10 anys reclamant-la, com ha reconegut el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez.
Esas quejas que siempre hemos tenido a las administraciones de que no hacían nada, pues bien, este es un mensaje para el sector. Ahora sí que están haciendo algo y ahora depende de nosotros coger esta herramienta y ser los mejores.
La implementació de Pick Me Taxi, un servei que es troba integrat a l'aplicació de l'AMB Mobilitat, ha tingut un cost de 200.000 euros.
Gràcies, Jordi. El sector de l'hostaleria de la Costa Daurada reclama més vigilància i seguretat a l'entorn de les zones d'oci nocturn. Ho fan arran del crim d'un noi de 19 anys a Salou, al Tarragonès.
Ho ha demanat el president de l'Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l'Ebre, Albert Sabé, en declaracions a la xarxa.
Que es reforci doncs, tot el que seria la vigilància al voltant d'aquestes zones d'oci nocturn per intentar evitar doncs, que passin aquest tipus de coses que pensem que són coses inherents de la societat i que les han d'anar erradicant de la manera més contundent possible. No? No pot ser que passin aquest tipus de coses a ple carrer.
D'altra banda, Sabé s'ha mostrat satisfet per les dades d'ocupació turística del Pont de Tots Sants.
Bé, dades definitives no les tenim, però bueno, les sensacions és que vam començar el pont pensant que estaríem al voltant del 70% i la realitat és que ens fa veure que hem arribat al 80% durant aquest pont, qüestions que són bones, tot i tenint en compte doncs, que hi ha una planta ja important hotelera que ja ha tancat des de principis d'octubre a finals de setembre, alguns hotels ja van anar tancant.
I és que el 40% dels hotels de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre ja havien tancat portes abans del pont.
També satisfacció del sector de l'hostaleria a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, que ha tancat el pont de Tots Sants amb uns resultats d'ocupació turística del 75% de mitjana. Aquest bon nivell ha generat al voltant d'unes 90.000 pernoctacions, segons xifres del Patronat de Turisme de Lleida. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
El bon temps i la gran varietat d'activitats ofertades han motivat aquests resultats positius. Per tipologia, les cases de turisme rural han tingut una ocupació d'entre el 85 i el 90%, mentre que les places de bungalows als càmpings han assolit la plena ocupació. L'hoteleria del Pirineu s'ha situat entre el 65 i el 70% de diumenge fins a dimarts i del 80 al 85% durant el cap de setmana. La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha mostrat satisfacció tant pel patronat com pels diferents subsectors d'allotjament turístic de la demarcació. Pel bon comportament, ha dit, durant el pont de Tots Sants. Segons Pujol, es manté la tendència de resultats de l'estiu, que han estat rècord per segon any consecutiu. Per la seva banda, les segones residències també han tingut força activitat en el decurs d'aquests dies de pont a la demarcació de Lleida.
La xarxa de comunicació local.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu, siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És un quart de tres, ja està tot a punt el Tarragonès pel simulacre d'accident per risc químic que es farà aquesta tarda als barris de Ponent de Tarragona, a la Canonja, a Vilaseca i a Salou. El simulacre afecta més de 65.000 persones i implicarà més de 20 sirenes, que sonaran a 6:45 de la tarda. Ràdio Ciutat de Tarragona, Júlia Camprubí.
Aquestes donaran pas a l'activació del pla d'emergència exterior del sector químic de Tarragona per una simulació d'una fuita de clor. L'objectiu és que es confini la població durant uns 15 minuts aproximadament i d'aquesta manera aquest simulacre serveixi d'aprenentatge i de sensibilització a la ciutadania. El conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena, assegura que és clau que la gent es confini.
Un simulacre que es fa justament a la tarda per garantir que tota la ciutadania estigui en actiu i, per tant, es produeixi en moment de màxima activitat. I aquesta crida doncs, que fem té un missatge clar, que és confinament. Confinament.
L'equip de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil s'ubicarà en diferents punts i aconsellarà a la població que no s'estigui confinant quines accions cal seguir. Durant el simulacre es provarà per primera vegada el sistema d'alertes al mòbil a la zona on sonaran les sirenes. El funcionament és que l'usuari rebrà un missatge si és dins la zona d'abast del simulacre.
Encara al Tarragonès, un home de 45 anys ha mort aquest matí mentre treballava, ha estat en una empresa de Constantí. Els fets han passat quan la víctima descarregava un camió. Constantí Ràdio, Noelia Silvero, què ha passat?
Els fets han ocorregut pels vols de les 8 i 20 minuts del matí quan un treballador de l'empresa que es trobava descarregant un camió li ha caigut a sobre un palet. Al lloc dels fets s'han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i un indicatiu del sistema d'emergències mèdiques que ha fet maniobres per reanimar l'home, però no ha estat possible. La víctima mortal era un home de 45 anys. La Unitat d'Investigació de Tarragona ha obert una investigació i ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Tarragona i també del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
I passem també per Olot, on prop de 150 treballadors de l'hospital s'han concentrat aquest migdia a les portes del centre per denunciar el que qualifiquen de situació insostenible a causa de la manca de personal i també per exigir més inversió. Asseguren que es veuen obligats a assumir més tasques de les que els pertoquen per falta de gent i per nombroses baixes. Olot FM, Roger Isern.
La situació dels treballadors de l'Hospital d'Olot comença a ser preocupant i per denunciar-ho, aquest migdia s'han concentrat a l'exterior del centre amb pancartes i la lectura d'un manifest. Diuen que treballen amb neguit, que estan sobrecarregats de feina, cansats i desmotivats i que això provoca baixes laborals i que hi hagi professionals que marxin del centre. La presidenta del comitè d'empresa és la Nàdia Tubèries.
El fet d'haver-nos exposat a una pandèmia per nosaltres va ser un esforç molt gran, ens va repercutir molt a nivell, no, a nivell físic, a nivell mental. Ara ens trobem postpandèmia que no ha millorat gens, al contrari, ens trobem això, professionals doncs, que es jubilen, ens costa repondre'ls. Llavors tot això fa que assumim la mateixa càrrega en menys personal.
Les concentracions s'aniran repetint fins que se'ls escolti.
I atenció a aquesta denúncia que fan des de molts municipis. L'escalada de preu de l'energia posa en perill els comptes municipals que gestionen grans instal·lacions esportives. Aquests equipaments han vist com els preus de les factures han augmentat fins al 200 o 300% i els ajuntaments fan mans i mànigues per poder fer-hi front. Cristina Álvarez.
Les instal·lacions amb aigua, com són les piscines municipals o amb importants zones per il·luminar, com ara els camps de futbol, són les més afectades per l'increment de les factures. En declaracions a la xarxa, el diputat d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, Josep Monràs, ha explicat que l'ens supramunicipal estudia ajudar els consistoris en aquestes despeses extraordinàries.
Hi ha alguns espais on això, hi ha hagut restriccions amb l'ús de les dutxes, per exemple, han baixat alguns graus a les instal·lacions de piscines cobertes, temes de saunes i acutsis, alguns estan probablement tancats. Hem de fer tot l'esforç necessari per fer una certa també restricció del propi consum i entenc, o voldria entendre, que els propis abonats en són conscients d'aquesta situació.
La demarcació de Barcelona disposa de més de 6.000 equipaments i espais educatius, esportius i de joventut municipals que pateixen aquesta problemàtica. Per ara s'ha fet front a les factures a través de plans de xoc, però de cara a l'any que ve la Diputació espera poder ajudar a l'estabilitat dels ajuntaments a través dels pressupostos.
I abans de la crònica cultural us expliquem que el Consolat de Mar commemora els seus 750 anys d'existència amb l'objectiu de tornar a ser referent universal en l'arbitratge i mediació de conflictes mercantils i empresarials. Pel cònsol major Jordi Domingo, el que val l'històric i el reconeixement internacional de la institució, els avala de cara al futur. Helena Puigdueta.
Va ser bressol del dret marítim internacional. Va crear el primer banc públic europeu al costat del Consell de Cent i va redactar, entre altres, el primer codi de comerç internacional vigent durant segles arreu del món. Part del llegat d'una marca, la del Consolat de Mar, que no té ningú més i que, segons Jordi Domingo, cònsol major, cal aprofitar. Són declaracions a la xarxa.
Hi ha molts empresaris espanyols i empresaris anglesos, empresaris francesos, etc., que sotmeten les seves, diguem-ne, diferències mercantils o empresarials a les corts d'arbitratge de París o de Londres o de Singapur. Nosaltres hem de ser un referent com aquests. Barcelona té la capacitat per ser-ho. Ens cal la voluntat de que el Consolat de Mar reivindiqui aquest protagonisme històric i aquesta autoritat que li ha donat i, d'altra banda, la nostra capacitat d'aglutinar els grans experts internacionals.
Un lideratge que Domingo s'ha proposat mantenir de cara als segles vinents aprofitant les noves tecnologies.
Moment per la cultura, la pegatina. Aquí estem escoltant Buos, Stay Home, Les Caramba o Su són només alguns dels nominats als Premis Arc que atorga l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. Enguany el lliurament surt de Barcelona i es trasllada fins a Lleida en una gala que tindrà lloc el 30 de novembre al Teatre de la Llotja. UAU Lleida Ràdio, Jordi i Sebastià.
En total, són 43 artistes o grups nominats dins de les 10 categories que guardona l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. El PENCAP, Miquel Puello, ha valorat positivament la descentralització d'esdeveniments de referència dins del món musical català.
Això ens ajuda a posicionar la ciutat i el territori i, efectivament, aquest tipus d'accions contribueixen a descentralitzar i a equiparar culturalment el territori, garanteixen aquest accés per un igual a la cultura que volem i genera també oportunitats de negoci a la cadena de valor del sector de la música en directe.
Durant l'entrega dels Premis Arc, l'organització ha confirmat 4 actuacions, de les quals una anirà a càrrec de talent lleidatà, tot i que encara no s'han desvelat els noms. Dins dels nominats trobem artistes i grups de referència com Buos, La Pegatina, De Tietz o Andrea Motis.
I la 17a Bienal d'Art, Ciutat d'Amposta, ha batut enguany rècord de participació amb 251 artistes. El jurat ha escollit 12 obres finalistes i dissabte decidirà quina és la guanyadora. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
També hi ha dos projectes de caire local, un que fa referència al conreu de l'arròs, vist del punt de vista de les dones, i un altre que fa referència a l'antiga plataforma Castor. De totes les obres, n'hi ha dos que es podran veure fora del centre d'art Lopati, un a la Torre de la Selòquia del Castell d'Amposta i un altre a un camp d'arròs situat a la zona coneguda com els Ullals de Baltasar. La Bienal d'Art Ciutat d'Amposta s'ha convertit en un punt de referència per a l'art i les noves tendències, tal com explicava la directora del Centre d'Art Lopati, Aida Boix.
Hi ha hagut una gran participació. De fet, el 2020 ja va fer un rècord de participació i aquest any ha augmentat. I també que la Bienal, al final, com dèiem, és un important aparador per als artistes i la tenen en compte, saben que és important per a la seva trajectòria i això fa que, bueno, any rere any es va coneixent la Bienal i, evidentment, hi ha més artistes que s'animen a participar.
El premi es coneixerà el proper dissabte durant la inauguració d'aquesta exposició de la Bienal d'Art d'Amposta.
Arriben els esports. De la mà del nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Torna a l'Eurolliga femenina a Fontejau i amb ella el millor bàsquet continental. L'Uni Girona rep a 3:15 l'Esquio d'Itàlia, el campió de la Lliga, de fet, de la Lliga italiana. Les gironines volen seguir creixent i miraran avui de sumar la segona victòria a Europa davant d'un dels rivals amb més entitat d'aquesta competició. Des de Televisió de Girona informa Joan Massaguer.
L'Espar Girona i el Família Xió es mesuraran aquest vespre en el que l'Eurolliga ha catalogat com el partit de la setmana. L'etiqueta no és en va. Gironines italianes s'entreveuen rivals directes a la fase de grups i a més arriben a la segona jornada de l'Eurolliga amb una dinàmica de resultats espectacular. Tots dos equips són campions de les seves respectives supercopes i es mantenen invictes a la Lliga Domèstica i a Europa. El tècnic de les gironines, Bernat Canut, encara amb optimisme al partit.
A partir d'aquí, amb els peus a terra, perquè evidentment tenim debilitats i cada partit tenim alts i baixos, no? I hem de millorar molt, però estem al moment de temporada per fer-ho, no? Al principi, amb molta temporada per davant, i crec que amb mentalitat de voler-ho fer.
El moment dolç que viu l'Espar Girona és paral·lel al de les seves jugadores, en especial Rebecca Garner, que torna a estar en moda MVP, però també l'acompanya en altres noms, com Drame o Tolo.
També en bàsquet el Cadí la Seu juga avui a les 8 del vespre a Saragossa en la segona jornada de l'Eurocup femenina. Les de la Seu d'Urgell van guanyar en la primera jornada d'aquesta competició continental. Jordi Acero és el tècnic de l'equip lleidatà.
Plantegem com una setmana important per nosaltres, una altra setmana important per nosaltres, on hem de donar un pas endavant tots, com a grup, individualment i col·lectivament, i bé, com amb el doble partit, amb poc temps per entrenar, però sí que ens ha de servir el partit de dimecres doncs per ser l'equip agressiu que volem ser, sobretot a nivell defensiu, amb molta més intensitat.
Continuem parlant de bàsquet després de guanyar clarament en la darrera jornada a la pista de l'Olimpia de Ljubljana. Avui el Joventut de Badalona torna a jugar al Palau Olímpic davant la seva afició. Escoltem el tècnic Carles Duran.
Un equip molt atlètic, amb molts jugadors americans. Els ucranesos són jugadors internacionals de selecció. Han demostrat que poden competir contra tothom. Han guanyat a Bursa i l'han guanyat bé. Per tant, el dimecres haurem de fer bé les coses per seguir sumant victòries, perquè sempre per nosaltres estar en el grup de dalt és important.
El partit a jugar aquest vespre a 8:15 i és que la penya rep el Prometei d'Ucraïna en partit corresponent a l'Eurocup masculina. També en bàsquet, l'ICG Força Lleida ha fitxat el pivot Aliun Tiu. El jugador francès arriba procedent del Cáceres, equip on ha començat aquesta temporada. Abans havia passat pel Melilla, per la Lliga Universitària dels Estats Units i també per les lligues de Suïssa, de França i del Regne Unit. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho farem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Comparteix la música en família. Concerts per a totes les edats a l'Auditori de Barcelona.
Descobreix una programació feta a mida per als infants i amb l'abonament de 3 o 5 espectacles estalvia fins a un 40%.
Venda d'entrades a auditori.cat.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Euclides d'Alexandria. Euclides d'Alexandria va ser un filòsof, matemàtic i geòmetre grec, conegut avui en dia com el pare de la geometria. Es coneixen molt pocs detalls de la seva vida, però se sap que va ser el fundador de l'escola de matemàtiques de la important ciutat d'Alexandria, a Egipte, on va liderar un equip de matemàtics. Tots ells, en conjunt, van contribuir a escriure les obres completes que coneixem com d'Euclides. Euclides, o el seu equip, van escriure moltes obres. Les més importants de totes és Elements, un tractat matemàtic que consta de 13 llibres. Cadascun d'ells consta d'una successió de teoremes que parlen de geometria, aritmètica i àlgebra. Aquesta obra és la recopilació de més de 3 segles d'investigacions matemàtiques. Va servir com a obra de referència durant molts segles. Altres obres d'aquest mateix autor són Les Data, obra de geometria, Sobre les divisions, que s'ocupa de la divisió de figures geomètriques en dues o més parts iguals, Sobre les fal·làcies, text sobre els errors en el raonament, 4 llibres sobre seccions còniques, tracta sobre les corbes còniques, una família molt important de corbes matemàtiques, 3 llibres de purismes, també tracta sobre les corbes còniques, 2 llibres sobre els llocs geomètrics, que podia tractar de superfícies de revolució, esferes, cons o cilindres, i òptica. És el tractat més antic que es conserva sobre problemes de perspectiva. També va escriure un llibre anomenat Fenòmens, que és una introducció a l'astronomia de posició. Parla sobre l'aplicació de la geometria esfèrica en l'astronomia. Com podem veure, doncs, Euclides va ser un dels matemàtics més importants de l'antiguitat i de tota la història de la matemàtica.
la xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Les llistes d'espera per operacions a Catalunya han crescut un 12% des de l'inici de l'any i també ho ha fet l'espera per a proves diagnòstiques i per visitar especialistes. Salut ho justifica per l'aturada pandèmica, però des de Metges de Catalunya apunten que són les pitjors dades en 7 anys i volen saber per a què són els 14.000 milions d'euros que el govern acaba de destinar a salut. Xavier Lleonart és secretari general del Sindicat Mèdic.
Estem observant que amb aquests 14.000 milions d'euros, que és rècord, els dos paràmetres que s'haurien de millorar sense que són les llistes d'espera per una banda i laborals i retributives del personal sanitari, no milloren. Per tant, ens preguntem on van aquests 14.000 milions d'euros.
És dimecres 2 de novembre de 2022 i tenim més titulars. El govern confia que la ruptura entre PSOE i PP per renovar el poder judicial no afecti les negociacions per reformar el delicte de sedició. Montse Hidalgo.
Justament aquesta reforma ha centrat les crítiques del PP a la sessió de control del govern. Han acusat sistemàticament Pedro Sánchez d'enviar emissaris a negociar amb Puigdemont el seu retorn a Espanya.
Comença a funcionar l'aplicació Pic Mi Taxi, pensada per digitalitzar les peticions que es fan al carrer amb alçada.
Una eina que portaran obligatòriament els 10.000 vehicles que treballen als 36 municipis de l'àrea de Barcelona i que permetrà demanar un taxi a través del mòbil. Ho explica la regidora de mobilitat, Laia Bonet.
Serà més fàcil, més senzill demanar un taxi i el temps d'espera serà menor, perquè fins ara, per entendre'ns, depenies o bé de sortir al carrer a veure si te'n passava algun per davant o d'haver-lo de reservar amb una emissora que té el conjunt de taxis que té vinculats a l'emissora, però no els té tots.
Tot a punt al tarragonès pel simulacre d'accident de risc químic que es farà aquesta tarda als barris de Ponent de Tarragona, a la Canonja, a Vilaseca i a Salou.
Un simulacre que afecta més de 65.000 persones i que posarà en pràctica mesures previstes per casos reals d'accidents. Sonaran més de 20 sirenes i s'activarà un nou sistema d'alertes a través del telèfon mòbil.
En cultura, la pegatina Búhos, Stay Home As o Su són alguns dels nominats als Premis Arc, que atorga l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya.
Enguany, el lliurament dels guardons surt de Barcelona i es trasllada a Lleida, en una gala que tindrà lloc el 30 de novembre al Teatre de la Llotja.
En esports, el millor bàsquet del continent es juga avui a Girona, Eduard Cabré.
Torna a l'Eurolliga femenina a Fontejau amb un enfrontament d'alçada entre l'Uni Girona i l'Esquio italià. Les locals volen sumar avui la segona victòria a Europa davant d'un dels equips amb més entitat de la competició.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Continuem parlant d'una temperatura suau a hores d'ara amb valors de 20 a 22 graus en molts punts del litoral i cap a l'interior sí que l'ambient és una miqueta més fresc amb valors de 16, 17 i 18 graus. També hi ha la presència de núvols en punts del Prepirineu, Catalunya Central i, sobretot, en punts del litoral i prelitoral sud i fins i tot en punts del Delta de l'Ebre i estan caient alguns ruixats. De fet, en aquesta zona del litoral sud és on és probable que hi hagi aquestes precipitacions també de cara a la segona meitat de la jornada, sobretot de cara al final del dia. A la resta del país, de cara a la tarda, mantindrem un temps semblant al d'ara, amb més núvols prims que tendiran a deixar-se el poc ennuvolat i amb temperatures suaus. I a l'espera de que demà sí que ens arribarà una banda de precipitació feble i de cara a divendres cal destacar el vent i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat del vent que ha de bufar en molts punts del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Creixen les llistes d'espera des de l'inici de l'any després de la fase més aguda de la pandèmia. Les quirúrgiques han augmentat els darrers 8 mesos prop d'un 12% a Catalunya i també s'han incrementat els pacients que esperen una prova diagnòstica i visita amb un especialista. Són les darreres dades del Servei Català de la Salut. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Més de 188.000 persones esperaven entrar al quiròfan a 30 de setembre. 37.000 amb el temps d'espera garantit, és a dir, per una operació de càncer, del cor, de cataractes i pròtesis de maluc i de genoll. Comparat amb les xifres de fa 3 anys, aquest grup de pacients és el que més ha crescut, amb el 12,7%. La demora oncològica és de 20 dies de mitjana i per una pròtesi de genoll, 163. Per visitar-se amb un especialista, hi ha unes 148.000 persones en espera, el 10,5% més que a final de gener. S'han d'esperar una mitjana de 108 dies. I també han augmentat les persones que necessiten fer-se una prova diagnòstica. Són un 5% més aquest any comparat amb el període de gener a setembre de l'any passat. Fonts del Departament de Salut han explicat a la xarxa que és lògic l'augment de les llistes d'espera. És pel fet que durant la pandèmia hi va haver persones que van ajornar l'anada al sistema o bé van deixar de fer-ho. I asseguren que incentiven al màxim possible l'activitat als centres per dur a terme totes les intervencions amb el temps que toca.
En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya està lluny de fer aquesta lectura de la situació. Asseguren que les dades són les pitjors des del 2015. Es pregunten on van a parar els 14.000 milions que el govern acaba de destinar a salut. I també posen un ultimàtum al nou conseller Manel Balcells. El seu secretari general, Xavier Lleonart, ha visitat avui la xarxa.
Lleonart demana al nou conseller de Salut que millori les condicions dels metges i metgesses per evitar que marxin a l'estranger o que es posin a treballar en empreses privades. I li recorda els dos convenis que estan oberts.
L'actual conselleria té una única i una última oportunitat. Estan oberts els dos grans convenis dels dos sectors que aglutinen la major part de treballadors sanitaris, com és el tercer acord de l'ICS i el tercer conveni del Siscat. I a hores d'ara, el més calent és a la Higuera.
La plataforma Maria Blanca reclama al govern que faci de les llistes d'espera una de les seves prioritats. La portaveu és Trini Cuesta.
Han d'entrar a veure i a estudiar quins problemes estructurals hi ha amb les llistes d'espera, quina inversió s'ha de fer, a on s'ha de fer, en quina prioritat i en quines especialitats prioritàries.
Justament, Marea Blanca denuncia el cas d'una veïna de Barcelona, de 76 anys, a qui li van implantar una pròtesi de genoll. Va ser a l'Hospital de la Vall d'Hebron ara fa un any i mig. L'operació va anar malament, segons ha explicat a la xarxa, i encara espera que la tornin a operar. Ascensión Molina no sap si està inclosa, però, a cap llista d'espera i té greus problemes de mobilitat.
L'Ascensión ha caigut dues vegades i s'ha hagut de passar molt de temps tancada al seu pis. Es veu molt limitada en el dia a dia.
La secuela en peor que m'han dejado, que yo no puedo bajar una pendiente porque me tienen que ayudar, no es que no puedo bajarla, ni puedo bajar ni subir escaleras. Me cojo con las dos manos, las tres, si tengo que bajar dos o tres escalones, con las dos manos y así, bueno, ese es mi calvario que llevo.
A l'altre genoll també li van posar una pròtesi fa temps i ara se li està fent malbé per culpa, diu, de no caminar bé. Té un germà que pateix dels genolls igualment i està passant per un episodi semblant. Fa més d'un any que el traumatòleg del CAP de Sant Andreu el va derivar a la Vall d'Hebron, però ha rebut una carta per fer-li la primera visita al juny de l'any vinent. O sigui, que hauran passat 2 anys des que l'especialista li va diagnosticar el problema.
Notícies en xarxa.
Entrem en matèria política. El govern confia que la ruptura entre PSOE i PP per renovar el poder judicial no alteri les negociacions sobre la reforma del delicte de sedició. Unes negociacions sobre les quals des de la Generalitat continuen demanant discreció i recorden, en referència clara a Carles Puigdemont, que no es busquen solucions personals, sinó per a tothom. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha acusat el Partit Popular de no tenir vergonya en utilitzar la Constitució de manera partidista, ha dit, i de saltar-se les normes quan els convé. Ho diu en referència a la retirada dels populars de la renovació del Consejo General del Poder Judicial, però el govern confia que això no alterarà les converses entre executius per reformar el Codi Penal.
Confiem en que en cap cas el posicionament i els estirabots que està fent aquests darrers dies el PP tindrà cap efecte en la negociació que està en marxa entre el govern espanyol i el govern català.
Una reforma del Codi Penal que ha de beneficiar tothom, no pas persones individuals, segons Plaja.
El que busca el govern de Catalunya a la taula de negociació és engegar un procés de desjudicialització que permeti aconseguir objectius i solucions globals per a tothom, sense fer diferències.
D'altra banda, el govern continua tenint com a socis preferents per aprovar els pressupostos a Junts, Comuns i CUP, amb qui aquesta setmana tornaran a reunir-se per parlar-ne.
Justament la reforma del delicte de sedició ha centrat l'estratègia del Partit Popular avui al Congrés, ha estat en la sessió de control al govern central. Després de dinamitar les negociacions per renovar el Consell General del Poder Judicial, avui han acusat Pedro Sánchez d'enviar emissaris a negociar amb Carles Puigdemont.
L'estratègia seguida per la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha estat la d'acusar el president del govern de manera insistent de voler negociar amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, al seu retorn a Espanya. I Sánchez li ha replicat recordant la tensió política viscuda en els temps de Rajoy.
Y por cierto, ¿quién es ese nuevo señor X del Partido Socialista que fue a ver a Puigdemont? Porque quien quiera que fuera, lo hizo siguiendo sus órdenes.
María, ustedes que van repartiendo carnés de españolidad y de constitucionalismo, y resulta que cuando estaban en el gobierno fue cuando España estuvo cerca de poder romperse.
Recordem que Carles Puigdemont assegura que negociadors del PSOE li han promès un bon tracte judicial en el cas que comparegués davant el Suprem.
Digitalitza les peticions de taxis que tradicionalment es fan al carrer amb alçada. Això és el que persegueix la nova aplicació Pick Me Taxi, que avui ha començat a funcionar. És una eina que portaran obligatòriament els 10.000 vehicles que treballen als 36 municipis de l'àrea de Barcelona i que permetrà als ciutadans demanar un servei immediat a través del telèfon mòbil. L'objectiu, facilitar la recerca de taxi i també reduir els vehicles que van buits buscant passatge. Jordi Casino.
Per aquest motiu, la nova aplicació prioritzarà els taxis que es trobin aturats en algunes de les parades habilitades i comença a funcionar amb 50 nous llocs d'estacionament dels prop de 200 que es faran durant els propers mesos, uns espais que s'afegeixen a les gairebé 300 parades que ja existien. I és que en Pick Me Taxi l'MB persegueix quatre objectius: facilitar la cerca dels serveis per part dels usuaris, reduir la mobilitat i la despesa energètica dels taxistes i de retruc la contaminació, com ha apuntat la presidenta de l'Institut Metropolità del Taxi i regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet.
Si el taxi majoritàriament s'està aturat perquè sap que està aturat, rebrà prioritàriament l'assignació d'un servei que es demani en proximitat, vol dir que tenim menys taxi buit circulant, vol dir que millora la circulació de la ciutat, però també vol dir que milloren els ràtios de contaminació a la ciutat.
Nova aplicació que ha estat molt ben rebuda pels taxistes que portaven a prop de 10 anys reclamant-la, com ha reconegut el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez.
Esas quejas que siempre hemos tenido a las administraciones de que no hacían nada, pues bien, este es un mensaje para el sector. Ahora sí que están haciendo algo y ahora depende de nosotros coger esta herramienta y ser los mejores.
La implementació de Pick Me Taxi, un servei que es troba integrat a l'aplicació de l'AMB Mobilitat, ha tingut un cost de 200.000 euros.
Seguim amb més qüestions. El sector de l'hostaleria de la Costa Daurada reclama més vigilància i seguretat a l'entorn de les zones d'oci nocturn. Ho fan arran del crim d'un noi de 19 anys a Salou, al Tarragonès.
Ho ha demanat el president de l'Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l'Ebre, Albert Sabé, en declaracions a la xarxa.
Que es reforci tot el que seria la vigilància al voltant d'aquestes zones d'oci nocturn per intentar evitar que passin aquest tipus de coses que pensem que són coses inherents a la societat i que les han d'anar erradicant de la manera més contundent possible. No pot ser que passin aquest tipus de coses a ple carrer.
D'altra banda, Saber s'ha mostrat satisfet per les dades d'ocupació turística del Pont de Tots Sants.
Bé, dades definitives no les tenim, però bueno, les sensacions és que vam començar el pont pensant que estaríem al voltant del 70% i la realitat és que ens fa veure que hem arribat al 80% durant aquest pont. Ocupacions que són bones, tot i tenint en compte que hi ha una planta ja important hotelera que ja ha tancat des de principis d'octubre a finals de setembre. Alguns hotels ja van anar tancant.
I és que un 40% dels hotels de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre ja havien tancat portes abans del pont.
A la Costa Brava Centre, el pont s'ha saldat amb una ocupació turística del 100% en gairebé la majoria d'establiments oberts. Les altes temperatures i els 4 dies consecutius han propiciat que molts visitants optessin per desplaçar-se al litoral. Televisió de Costa Brava, Maria Pagès.
De fet, les xifres parlen per si soles, amb una ocupació turística del 100% en la majoria dels establiments hotelers. Ens ho explica Bàrbara Aller, presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
Ha sigut, jo crec, un any rècord, perquè han sigut quatre nits, de les quals les quatre han sigut el 100% d'ocupació a la majoria dels establiments. També hem de pensar que estem oberts un 40-50% dels allotjaments turístics de la zona.
El turista més recurrent, com sol ser habitual a la comarca, ha estat el nacional i d'àmbit familiar. Tot i això, el visitant francès ha guanyat presència en les reserves, no només durant el pont, sinó també des de principis d'octubre i fins a mitjans de novembre.
la xarxa de comunicació local.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Tot a punt al Tarragonès pel simulacre d'accident per risc químic que es farà aquesta tarda als barris de Ponent de Tarragona, a la Canonja, a Vilaseca i Salou. El simulacre afecta més de 65.000 persones i implicarà més de 20 sirenes que sonaran a 6:45 de la tarda. Ràdio Ciutat de Tarragona, Júlia Camprubí.
Aquestes donaran pas a l'activació del Pla d'Emergència Exterior del sector químic de Tarragona per a una simulació d'una fuita de clor. L'objectiu és que es confini la població durant uns 15 minuts aproximadament i d'aquesta manera aquest simulacre serveixi d'aprenentatge i de sensibilització a la ciutadania. El conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena, assegura que és clau que la gent es confini.
Un simulacre que es fa justament a la tarda per garantir que tota la ciutadania estigui en actiu i per tant es produeixi en un moment de màxima activitat. I aquesta crida doncs, que fem té un missatge clar, que és confinament. Confinament.
L'equip de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil s'ubicarà en diferents punts i aconsellarà a la població que no s'estigui confinant quines accions cal seguir. Durant el simulacre es provarà per primera vegada el sistema d'alertes al mòbil a la zona on sonaran les sirenes. El funcionament és que l'usuari rebrà un missatge si és dins la zona d'abast del simulacre.
Els universitaris catalans puntuen amb un notable la seva formació i els empresaris que els contracten situen en la mateixa nota la qualitat formativa dels nous professionals. Són algunes de les conclusions de les avaluacions periòdiques que fa l'Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Les fa sobre graus, màsters i també estudis de doctorat. Anna Ruiz, bon dia.
L'agència, de caràcter independent, avalua la qualitat dels estudis des que la universitat fa la proposta fins a 6 anys després del seu desplegament. El seu director, Jaume Valls, apunta que, més enllà de valorar la nota mitjana, la feina de l'agència marca el camí de millora.
Aquest indicador de notable, diguem-ne, és un indicador promig que pot tenir cert sentit al sistema universitari. Nosaltres el que fem és avaluar aquestes propostes de graus, màsters i doctorat i fent el seguiment, fent el que en diem l'acreditació, és a dir, que es pugui garantir que aquests estudis compleixen amb allò que han proposat les universitats quan han fet la proposta d'aquest estudi.
I 196 d'aquestes acreditacions entre graus, màsters i estudis de doctorat tenen el segell d'excel·lència. A Catalunya hi ha actualment 1.449 titulacions universitàries.
Passant 2 minuts a 3:45, impulsar uns jocs florals digitals, tallers de català adreçats a monitors de lleure o incorporar toponímia popular catalana als carrers de Barcelona són algunes de les propostes concretes que fa l'Ajuntament per promoure l'ús del català a la capital catalana. Tot plegat per intentar revertir unes dades que adverteixen que gairebé la meitat de la ciutadania de Barcelona no parla mai en català o bé ho fa molt poc. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. En cap districte de Barcelona l'ús del català arriba al 50%. Des de l'Ajuntament, però, creuen que es pot capgirar aquesta realitat amb una campanya d'accions múltiples que reverteixi el decalatge entre el coneixement i l'ús de la llengua. De quina manera? Doncs promocionant l'ús del català a nivell popular des de tots els estaments. Entre les accions que es dissenyen destaca una campanya internacional per vincular la ciutat amb el català, la celebració de la Festa de la Llengua o la creació d'un web col·laboratiu per recollir la toponímia popular. Jordi Martí és el tinent d'Alcaldia de Cultura.
Tots tenim la sensació que tot el que fem avui pel català arriba una mica tard. I precisament la urgència de la situació fa que ens hi haguem de posar amb aquesta concertació que la Teresa ens parlava abans entre entitats públiques, privades, entitats, associacions i tots els agents possibles per jugar, per contrarrestar aquesta situació que tenim avui.
Es preveu que aquesta mesura de govern estigui redactada a finals d'any i que es pugui signar durant el primer trimestre de l'any vinent.
I és moment de repassar altres notícies destacades del dia. Detingut un jove de 19 anys vinculat a l'apunyalament mortal comès la matinada de diumenge a Barcelona.
Els fets van passar cap a les 6 del matí de diumenge en rebre els agents un avís per un home ferit de gravetat al carrer a l'avinguda paral·lel de la capital catalana. Allà van localitzar la víctima ja sense vida. La investigació continua oberta i sota secret de sumari.
Els Mossos d'Esquadra detenen a Barcelona un home de 37 anys sobre el qual hi havia un ordre europea de detenció per formar part d'una organització considerada molt perillosa. perillosa a Alemanya.
La banda es dedicava al tràfic de drogues. La investigació es va iniciar quan el grup de fugitius va tenir coneixement per part de les autoritats alemanyes que la parella de l'investigat es podria trobar a Catalunya.
El Tribunal Superior de Justícia es pronuncia per primera vegada sobre el dret d'una mare en solitari a estendre la durada del permís per naixement.
D'aquesta manera, la dona podrà gaudir del temps que hagués correspost a l'altre progenitor en cas que el nounat hagués nascut en una família biparental. Una qüestió que, d'ençà que el Tribunal Superior de Justícia del País Basc va dictar fa 2 anys la primera sentència que reconeixia aquest dret a una dona, ha generat diferents enfrontaments i pronunciaments judicials.
I és moment per a la cultura. He vist la llum. Grups com La Pegatina, Búhos, aquí estem escoltant, Stay Homes, Les Caramba o Su són alguns dels nominats als Premis ARC, que atorga l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. Enguany el lliurament surt de Barcelona i es trasllada a Lleida. Serà en una gala que tindrà lloc el 30 de novembre al Teatre de la Llotja de la capital del Segrià. UAU, Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
En total, són 43 artistes o grups nominats dins de les 10 categories que guardona l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. El PENCAP, Miquel Puello, ha valorat positivament la descentralització d'esdeveniments de referència dins del món musical català.
Això ens ajuda a posicionar la ciutat i el territori i, efectivament, aquest tipus d'accions contribueixen a descentralitzar i a equiparar culturalment el territori, garanteixen aquest accés per un igual a la cultura que volem i genera també oportunitats de negoci a la cadena de valor del sector de la música en directe.
Durant l'entrega dels Premis ARC, l'organització ha confirmat 4 actuacions, de les quals una anirà a càrrec de talent lleidatà, tot i que encara no s'han desvelat els noms. Dins dels nominats trobem artistes i grups de referència com Búhos, La Pegatina, The Tietz o Andrea Motis.
I seguim amb més cultura. La 17a Bienal d'Art, Ciutat d'Amposta, ha batut enguany rècord de participació amb 251 artistes. El jurat ja ha escollit 12 obres finalistes i dissabte decidirà quina és la guanyadora. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
També hi ha 2 projectes de caire local, un que fa referència al conreu de l'arròs vist del punt de vista de les dones i un altre que fa referència a l'antiga plataforma Castor. De totes les obres, n'hi ha 2 que es podran veure fora del centre d'Art Lopati, un a la Torre de la Selòquia del Castell d'Amposta i un altre a un camp d'arròs situat a la zona coneguda com els Ullals de Baltasar. La Bienal d'Art Ciutat d'Amposta s'ha convertit en un punt de referència per a l'art i les noves tendències, tal com explicava la directora del Centre d'Art Lopati, Aida Boix.
Hi ha hagut una gran participació. De fet, el 2020 ja va fer un rècord de participació i aquest any ha augmentat. I també que la Bienal, al final, com dèiem, és un important aparador per als artistes i la tenen en compte, saben que és important per a la seva trajectòria i això fa que, bueno, any rere any es va coneixent la Bienal i, evidentment, hi ha més artistes que s'animen a participar.
El premi es coneixerà el proper dissabte durant la inauguració d'aquesta exposició de la Bienal d'Art d'Amposta.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company, Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de bàsquet i és que torna l'Eurolliga femenina a Fontejau i amb ella el millor bàsquet continental. L'Uni Girona rep a 3:15 l'Esquio, el campió de la Lliga italiana. Les gironines volen seguir creixent i miraran avui de sumar la segona victòria a Europa davant d'un dels rivals amb més entitat d'aquesta competició. Escoltem l'entrenador de l'Espar Uni Girona, Bernat Canut.
Amb els peus a terra, perquè evidentment tenim debilitats i cada partit tenim alts i baixos, no? I hem de millorar molt, però estem al moment de la temporada per fer-ho, no? Al principi, amb molta temporada per davant, i crec que amb mentalitat de voler-ho fer.
També en bàsquet, el Cadí-la-Seu juga avui, a partir de les 8 del vespre, a Saragossa, la segona jornada de l'Eurocup femenina. Les de la Seu d'Urgell van guanyar en la primera jornada d'aquesta competició continental i buscaran avui un nou triomf. Jordi Aceros, el tècnic de l'equip lleidatà.
Plantegem com una setmana important per nosaltres, una altra setmana important per nosaltres, on hem de donar un pas endavant tots, com a grup, individualment i col·lectivament, i bé, com amb el doble partit, amb poc temps per entrenar, però sí que ens ha de servir el partit de dimecres, doncs per ser l'equip agressiu que volem ser, sobretot a nivell defensiu, amb molta més intensitat.
I seguim parlant de bàsquet, perquè després de guanyar clarament en la darrera jornada la pista de l'Olimpíada Ljubljana, avui el Joventut de Badalona torna a jugar al Palau Olímpic davant la seva afició. A partir d'un quart de nou del vespre, la penya rep el Prometei d'Ucraïna a l'Eurocup masculina. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa Xavi Ballesteros.
El Joventut rep aquest vespre a un quart de nou el Prometei ucraïnès, un equip que té el mateix balanç de la penya a la classificació, amb dues victòries i una derrota. El rival verd-negre juga els seus partits a Riga, en lloc de fer-ho a Ucraïna pel tema de la guerra. Entre els jugadors del Prometei hi ha vells coneguts com Caleb Àgada, exjugador del Prat Joventut, Jan Clavell, ex de l'Estudiantes, o Andrzej Balvin, que ha passat per molts equips de l'ACB. Els principals per ells són Stephens i Kennedy. El tècnic Carles Durant parla de la dificultat del maig.
Un equip molt atlètic, amb molts jugadors americans. Els ucranesos són jugadors internacionals de selecció. Per tant, haurem de fer bé les coses per seguir sumant victòries, perquè sempre per nosaltres estar en el grup de dalt és important.
El tècnic Carles Durant podria tornar a fer rotacions pensant en el partit de dissabte a la pista Luca en Múrcia, abans de l'aturada per les finestres FIBA.
També en bàsquet, Sergio Scariolo ha citat a 6 jugadors catalans per la selecció, Ferran Bassas i Miquel Salvó del Gran Canària, Pep Busquets i Joel Parra del Joventut de Badalona, i Iancuba Sima del València i Eric Vila del Girona formen part d'aquesta llista de 16 jugadors seleccionats per disputar la tercera i quarta jornada de classificació pel Mundial de Bàsquet. També en bàsquet, l'ICG Força Lleida ha fitxat el pivot a Lyon Thiou. El francès arriba procedent del Càceres, equip on ha començat aquesta temporada. Abans havia passat pel Melilla, la Lliga Universitària dels Estats Units i les lligues de Suïssa, França i Regne Unit. I en futbol, el Barça ha tancat la seva participació d'enguany a la Champions amb un triomf estèril al camp del Victoria Pilsen per 2-4. Ara l'equip de Xavi Hernández coneixerà a partir de demà ja els seus possibles rivals a l'Europa League. Els blaugranes jugaran aquests 700 de final d'aquesta competició contra un dels segons de la fase de grups. Poden ser equips com el PSV d'Eindhoven, la Roma de José Mourinho, el líder de la Bundesliga, l'Union Berlin, o el Manchester United, per exemple. El sorteig, tant dels vuitens de final de la Champions com dels setzens de l'Europa League on jugarà el Barça, serà aquest proper dilluns, dia 7 de novembre. I un darrer apunt també en futbol a la primera divisió femenina, la Lliga Femenina. Demà dijous es recupera el duel català pendent de la primera jornada, que és un derbi entre el Levante Les Planes i el Barça. Es tracta del partit corresponent a la primera jornada de la competició, ajornada en el seu dia per la vaga del col·lectiu arbitral. I això és tot pel moment.
Moltes gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Juanjo Mena torna a dirigir l'OBC a l'Auditori el 4, 5 i 6 de novembre amb el primer concert per a violoncel de Shostakovich.
El dramatisme i la ironia es despleguen magistralment en aquesta obra que escoltarem amb el violoncel·lista Narek Akhnazarian.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Nutrició amb Laura Crosas.
Aliments de tardor. Els dies s'escurcen, les nits són cada vegada més fresques i alguns arbres començaran a canviar el color de les fulles. Com a cada canvi d'estació, cal adaptar l'alimentació i la cuina als productes de temporada i així assegurar que l'organisme tingui tots els nutrients que necessita per encarar el fred. Queden enrere les fruites aquoses com la síndria per a deixar pas a d'altres més dolces, fibroses i riques en antioxidants. El color d'aquestes també us pot donar alguna pista. Toquen colors ataronjats, grocs i foscos, tirant a negres. És el temps de les figues, el raïm, les magranes, les pomes, les mores i els caquis. S'encarreguen de portar vitamines, minerals i fibra, recuperar la pell després de l'estiu, regular el trànsit intestinal i saciar. Les podeu consumir crues per esmorzar, berenar o postres dels àpats principals, però també per picar entre hores. Si us costa la fruita fresca, podeu optar per versions cuites, però sense sucres afegits. Una bona opció és la poma al forn amb canyella, la compota de fruita madura o saltejar la fruita que us agradi uns minuts a la paella i afegir algun condiment com el cacau pur en pols. Pel que fa a les verdures i hortalisses, us podeu guiar pels mateixos colors. La carbassa, la pastanaga i l'albergínia en són alguns exemples. Però també comença la temporada de les crucíferes, la col, el bròquil, la coliflor, les cols llombardes, entre d'altres. Les fulles amargues com l'escaroil i les endívies milloraran la funció del fetge, igual que la carxofa, però per aquesta caldrà esperar ben entrar a la tardor. Finalment, trobareu els bolets, que aportaran fibra i poder organolèptic als plats de tardor. Encara que cada vegada vinguin més de gust els plats calents, procureu consumir un plat de verdura crua al dia, fent, per exemple, una bona amanida d'endívies amb vinagreta de primer per dinar i, per la nit que ja refresca, recuperar els plats de cullera i les cremes de verdures. Per últim, cal mencionar el tubercle per excel·lència d'aquesta època de l'any, el moniato, i el fruit sec, que serà el protagonista d'una festa tradicional catalana, les castanyes. És important que us adapteu al que ofereix cada època de l'any. Així, us assegureu que la vostra cuina sigui estacional i gaudir de plats i aliments diferents per aportar tot allò que el vostre organisme necessita.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. Última hora des de Ràdio Sabadell, no hi ha restes d'ADN de Xavier Jiménez, el principal investigat del cas d'Helena Jubany, els primers resultats de l'anàlisi de la roba de la víctima. I seguim amb més temes. Creixen les llistes d'espera des de l'inici de l'any a la sanitat pública després de la fase més aguda de la pandèmia. Les quirúrgiques han augmentat els darrers 8 mesos prop d'un 12% a Catalunya i també s'han incrementat els pacients que esperen una prova diagnòstica i visita amb un especialista. Són les darreres dades del Servei Català de Salut. Més de 178.000 persones esperaven entrar al quiròfan a 30 de setembre, 37.000 amb el temps d'espera garantit. És a dir, el grup de persones que esperen una operació de càncer del cor, de cataractes i pròtesis de maluc i de genoll han crescut un 12,7%. La demora oncològica és de 20 dies de mitjana i per una pròtesi de genoll, 163 dies. Per visitar-se amb un especialista hi ha unes 148.000 persones en espera, el 10,5% més que